Escolta, això es comença molt fort. Eh?
Això es comença a tope.
Bon dia, Jordi Creus.
Bon dia, molt bon
Comencem
dia.
Comencem amb el llistó molt alt, eh? Aquí amb la banda sonora del Padrino.
Sí, sí, és un molt bon començament.
Dèiem a primera hora del matí, al tram final abans de l'arribada de l'apocalipsi, a les 12, dedicarem a explicar històries al matí de Catalunya Ràdio. I és el que volem fer els dimarts, a aquesta hora, amb el Jordi Creus, l'editor de la revista Sapiens, que vingui cada dia i que ens expliqui alguna història, la història d'algun personatge, d'algun fet històric. Això sí, al final serà quan en Jordi ens revelarà si aquesta història és certa o no. Haurem d'endevinar si tot el que ens ha explicat és veritat o hi ha una part que no ho és del tot, oi?
Sí, per exemple, avui el que farem és viatjar fins als Estats Units en una època molt convulsa. Explicarem una història, en bona part, que tota és real, i al final hi haurà una part que la gent, els oients, hauran d'endevinar si aquesta part és veritat o és mentida.
Per tant, atents als oients, de seguida recordarem el telèfon perquè ens truqueu si voleu participar. I vinga, va, comencem. Ens hem de situar al Chicago dels anys 20 del segle passat, per tant, en plena llei seca, amb les màfies campant pel carrer, i enmig de tots destaca la figura enorme del Capone, que és aquell cap mafiós sense escrúpols que es va acabar convertint en l'home que controlava tots els negocis bruts de la ciutat, inclòs, evidentment, el contraband de la cervesa i altres begudes alcohòliques, com tocava en plena llei seca. La història l'ha contraposat a un altre home també molt famós, que és Elliot Ness, fill també d'emigrants, en aquest cas noruecs, i la propaganda oficial, és a dir, allò que ens ha arribat per la vena, no?, a la literatura, a la televisió, al cinema, ens diu que Ness es va lliurar en cos i ànima a la lluita contra el crim organitzat i que no va parar fins que va aconseguir veure tancat a la presó Al Capone. Però què hi ha de veritat en tot això? Quina és la veritable història d'Elliot Ness? Vinga, comencem pel principi. Jordi, qui era Elliot Ness?
Doncs és una persona que va néixer a Chicago l'any 1903. Era el cinquè fill d'una família d'emigrants noruecs, com tu has dit molt bé. Ell va estudiar Administració d'Empreses i Criminologia a la Universitat de Chicago, i l'any 1926, quan tenia 23 anys, va intentar entrar a l'FBI, però no ho va aconseguir. Va ser llavors que, gràcies a un cunyat seu que tenia un alt càrrec a l'administració, va aconseguir un lloc d'agent a l'Oficina de Prohibició de Chicago, que era un òrgan destinat a lluitar contra la distribució il·legal de begudes per part del crim organitzat. I amb ell, amb el temps, li van encarregar una missió molt important, que era detenir com fos el gran cap mafiós de la ciutat, que era Al Capone, i ella es va encarregar d'intentar tallar les rutes de subministrament d'alcohol del mafiós, així com de descobrir i tancar les incomptables cerveseries il·legals que Capone tenia a la ciutat.
Estem parlant d'uns anys molt complicats, com dèiem, amb la llei seca. Fixeu-vos que hi havia una oficina que es deia Oficina de Prohibició a Chicago, i la prohibició de beure begudes alcohòliques era molt present i molt forta a tots els Estats Units. Ara, 100 anys després, potser se'ns fa una mica difícil d'entendre, però en aquell moment era així, era una realitat.
Sí, era una realitat, i a més una realitat que venia de lluny, és a dir, que no és només d'aquest moment, perquè mitjan segle XIX ja hi ha l'estat de Maine que va prohibir l'alcohol dins del seu territori, i posteriorment, l'any 1914, 14 estats més es van sumar amb aquesta mesura. Era l'anomenada llei seca, que era promoguda per associacions ultraconservadores de noms pintorescos, com el Partit Prohibicionista, que per cert és un partit que encara existeix avui, que s'ha escindit amb diverses branques, i és residual completament, però que encara existeix. Però també hi havia la Unió Abstinència de Dones Cristianes o la Lliga Antitavernes, que a mi em fa molta gràcia, això de la Lliga Antitavernes. Doncs aquesta gent, que tots eren protestants, molt puritans, creien que el consum d'alcohol havia arribat amb l'arribada massiva d'immigrants a la ciutat, i que per tant calia combatre això, i també creien una altra cosa, que és que els treballadors que bevien alcohol treballaven menys i també estalviaven menys, per la qual cosa feien mal a l'economia, cosa que és una cosa molt discutible, perquè els que bevien alcohol també gastaven més. Clar. I ajudaven a fer
créixer la caixa. Al principis del 19, del 1919, es va aprovar la 18a esmena de la Constitució americana. Poc després, la prohibició de beure alcohol ja es va estendre a tot el país, i mireu què deia un dels impulsors de l'anomenada Llei Nacional de Prohibició, el senador republicà Andrew John Volstead.
Aquesta nit, poc després de les 12, naixerà una nova nació. El dimoni de la beguda ja està fent el testament. Comença una nova era d'idees clares i formes netes. Els barris baixos ben aviat seran cosa del passat. Les presons i els correccionals es buidaran i els transformarem en fàbriques i granges. Tots els homes tornaran a caminar drets. Les dones tornaran a somriure i tots els nens riuran sense fre. Hem tancat per sempre les portes de l'infern.
1920, plena ley seca. L'eufòria de les calles encerrada en cajas de madera.
Caram, que bé, si les dones han de tornar a somriure, eh?
Déu-n'hi-do, sí. Recordem que, que aquesta llei, que va promoure sobretot aquest senador, prohibia la importació, fabricació, distribució i també el consum de begudes alcohòliques de més de mig grau. És a dir, totes, no?, pràcticament, perquè si això ho apliquéssim avui en dia, fins i tot algunes cerveses o bitters que s'anuncien sense alcohol haurien d'estar fora de circulació.
Va, tornem a la ciutat de Chicago dels anys 20. Es van complir les previsions del senador?
No es van complir, va passar com era d'esperar, tot el contrari del que ell va pronosticar. La violència va augmentar i la inestabilitat, doncs, lògicament, també. Val a dir que aquest home no s'hauria guanyat la vida com en Deby, perquè no la va quadrar en absolut. Els partidaris de la prohibició, com el senador, esperaven que un comportament molt més disciplinat de la població. En què no begueu, doncs no begueu. I la població va fer una cosa totalment diferent. A tot arreu van començar a sortir bars clandestins on se servia cervesa i altre tipus d'alcohol. Per exemple, només a l'inici de la prohibició, només a Nova York, es calcula que n'hi havia més de 30.000 i que a Chicago n'hi havia més de 20.000, i amb tot això els mafiosos es van fer els amos de la situació, i els soborns a les autoritats i als agents de les forces de l'ordre van ser habituals. Com a tall d'exemple, fins al punt que la meitat dels agents de la unitat de prohibició, per tant, els encarregats de lluitar contra el consum de l'alcohol, van haver de ser expulsats del cos, ja que treballaven per la màfia.
I aleshores, quines lluites tenien les autoritats contra un home com Al Capone?
Bueno, el que van haver de fer és... Bueno, primer, deixa'm dir una cosa. Sí. O sigui, Al Capone era un home estimat i respectat per la majoria de la població, i això s'ha de tenir en compte, perquè sempre és molt més difícil fer això. Per què era estimat? Doncs perquè... Bueno, és una cosa que s'ha repetit al llarg del temps. Feia menjadors socials pels desocupats, ajudava els menys afavorits, feia gestos molt populistes com comprar grans quantitats de galls d'indis pels pobres el dia d'Acció de Gràcia, els polítics es fotografiaven amb ell, ell posava i traia alcaldes, etc. Per tant, imaginem Al Capone com una espècie de Pablo Escobar 50 anys abans, que manava, era l'emperador d'un imperi criminal que era Chicago. Per tant, ell que tenia, doncs, l'alcohol il·legal, però també controlava les carreres de gossos i de cavalls, les apostes, les cases de joc, els prostíbuls, tot això ho controlava ell. Aleshores, era un home que, a més, tractava amb mà de ferro els seus enemics. Per tant, què podien fer les autoritats? Doncs posar tota la carn a la graella, doncs, per poder acabar amb ell, és a dir, d'una vegada per totes, fer tots els passos per acabar. Qui ho va fer? Doncs el president dels Estats Units, Herbert Clark Hoover, que va situar com una de les seues prioritats acabar amb la màfia de Capone.
I aquí és on entra en joc el nostre home, Elliot Ness.
Aquí entra en joc Elliot Ness. A Ness se'l va nomenar, després d'un temps, a l'oficina de prohibició com a agent especial. Se li va encarregar crear un grup per tallar totes les vies de Capone pel que feia la distribució i el consum d'alcohol, i val a dir que ell es va envoltar d'un grup de gent molt fidel que va començar a localitzar fàbriques i entrar-hi per la força, moltes vegades acompanyat de la premsa. I tot això, doncs, li ha donat la fama a Ness de ser l'home que va propiciar la caiguda de Capone. Però en realitat, les accions de Ness van ser menys importants, o bastant menys importants, que les accions d'un altre home, que és l'home que va ser clau amb la caiguda del mafiós, que és un gran desconegut, és Elmer Lincoln Airey.
Airey.
Uh-huh. I qui era Airey? Doncs era el cap de la unitat d'intel·ligència del Departament del Tresor, que és l'òrgan encarregat, o era l'òrgan encarregat, de la investigació dels delictes fiscals. Així, mentre Elliot Ness, des de l'oficina de prohibició de Chicago, es dedicava a fer accions de cara a la galeria, com trencar la porta d'una fàbrica clandestina d'alcohol amb un camió, amb una viga al davant, això ho hem vist en alguna pel·lícula, però era cert, era així, o anunciar a la premsa la propera acció que duria a terme per tal que la premsa arribés, el Quico Sallés arribés a poder fotografiar, doncs, l'acció d'Elliot Ness, doncs Airey el que feia era coses molt més per sota, però què va aconseguir? Doncs localitzar el comptable de Capone, i localitzant el comptable de Capone, doncs va poder revisar els llibres de comptabilitat del mafiós.
I per tant Al Capone va acabar entre reixes.
Sí, va ser les accions aquestes del desconegut Airey els que van ser clau per poder enxampar Capone per delicte fiscal. Fins i tot, fixa't una cosa, poc abans del judici, Airey va refusar $1 milió amb què Capone el volia comprar. va desbaratar un pla que el volia eliminar físicament i fins i tot va ser capaç de convèncer el jutge el mateix dia del judici de canviar els membres del jurat perquè Capone ja els tenia comprats. Mm-hmm. Finalment Capone va ser declarat culpable d'evasió d'impostos i de no fer la declaració de renda i va ser condemnat a 11 anys de presó i al pagament d'una multa de $80,000. Va estar diversos anys a diverses presons, entre les quals la d'Atlanta o la terrible presó d'Alcatraz, i va morir l'any 1947 d'una sífilis que havia contret quan era un dels reis dels prostíbuls de Chicago.
Per tant, tenim en Capone condemnat, en Ness, pobre, veient com l'aire li fa tota la feina, tot i que després és l'Elliot Ness qui passa a la història. Acabem aquí la història?
I anem acabem aquí, i tant, sí.
Sí? Vinga, fins aquí tot el que sabem de la història d'Elliot Ness. Fins aquí tot és veritat, Jordi?
Fins aquí és absolutament veritat.
Vale. Doncs ara haurem d'endevinar si el que ens explicarà ara el Jordi relacionat amb aquest personatge és veritat o mentida. La pregunta és, Elliot Ness va intentar ser candidat a la vicepresidència dels Estats Units. Ara en Jordi ens donarà alguna pista. Si voleu trucar, de fet, el primer oient que truqui al telèfon del programa, que és el 93-201-7474, que truqui i que l'encerti, guanyarà una subscripció anual a la revista Sapiens. Hem deixat el nostre protagonista, l'Elliot Ness, poc després de la detenció del Capone, després que l'octubre del 31 Capone fos condemnat a 11 anys de presó. Què se'n va fer d'Elliot Ness?
Bé, hem de tenir en compte que, com hem dit abans, Ness va jugar molt bé les seues cartes mediàtiques i va quedar com el gran responsable de la detenció del Capone. Com que el poder de la màfia, tot i la detenció del Capone, continuava sent molt gran, Ness va fer cas de les recomanacions dels seus superiors i es va apartar temporalment de circulació. Què va fer? Doncs va anar a viure amb identitat falsa a una granja de Pensilvània amb la seva esposa Mary i el seu fill petit. Això no vol dir que Elliot Ness fes de granger, eh? El que van fer va ser muntar-li a la granja, a la casa, una impressionant oficina des d'on va treballar en una campanya de seguretat pública destinada a lluitar contra el frau fiscal a Nova York aquesta vegada.
Caram, no està mal.
Sí.
I van haver d'estar molt de temps amagats en aquesta granja?
Van estar vivint allà un parell d'anys, perquè a principis de l'any 1934 Ness va tornar i va tornar per la porta gran. Ell va viatjar a Washington, va ser nomenat cap policial del Servei del Tresor dels Estats Units. Això vol dir que controlava les duanes, les oficines de narcòtics, la Guàrdia Costanera i controlava totes les activitats criminals que tinguessin relació amb el frau. Però hi va haver un episodi molt fosc, que el va obligar a renunciar al juliol de l'any 1937.
Per què? Què va passar?
Doncs que Ness, després d'haver-se separat de la seva esposa, va provocar un accident de cotxe en companyia de la seva secretària. Segons va publicar la premsa de l'època, Ness es trobava sota els efectes de l'alcohol, cosa que va provocar un gran escàndol i, com dic, també la seva dimissió. Clar, en aquells moments l'alcohol ja no estava prohibit, ja s'havia revocat la prohibició, ja no existia la llei seca. Però, home, que Ness provoqués un accident anant borratxo, doncs va ser un gran escàndol. Ell sempre va sostenir que es tractava d'una conxorxa dels més poderosos, del que avui diríem l'establishment, per acabar amb el seu carisma. I, de fet, els seus seguidors, que eren molts, així ho van entendre, perquè Ness, l'any 1939, va ser escollit alcalde de Cleveland per una amplíssima majoria.
I va acabar aquí la seva carrera política, com a alcalde.
Sí, va acabar com a alcalde per voluntat pròpia, perquè ell va jugar fort i no li va sortir bé, ell no es va presentar a la reelecció com a alcalde, ja que la seva ambició el va portar a intentar aconseguir ser nomenat candidat a la vicepresidència dels Estats Units pel Partit Republicà. La candidatura estava encapçalada per un amic seu, per Thomas Davey, que era un antic fiscal que també havia lluitat contra la màfia i que havia estat clau en la caiguda de Lucky Luciano, per tant, Al Capone i Lucky Luciano. Luciano era el pare del crim organitzat a Nova York, però finalment Davey va refugiar Ness i es va inclinar per fer un tiquet electoral amb el senador d'Ohio, Robert Taft. Cal dir que Davey va perdre les eleccions del 1944 contra Roosevelt per ampli majoria i que Ness llavors es va retirar a casa seva amb la seva tercera esposa, on va escriure amb el periodista Oscar Fraley el llibre Els Intocables, que li va donar fama a la seva memòria i diners a cabassos als seus descendents.
Per tant, la pregunta que ens plantejaves, Jordi, Elliot Ness va intentar ser vicepresident dels Estats Units, veritat o mentida?
És mentida.
Mentida.
És
mentida. Oh, doncs mira, tothom, diu la Carla, tothom que està trucant diu que és veritat.
Doncs mira, dec mentir molt bé. No sé si això és una qualitat, però...
Jo tenia els historiadors.
Bon dia, Quico Sallés. Jo tenia els historiadors, tio.
És mentida, perquè ell no va ser mai, no va intentar mai ser vicepresident dels Estats Units, ni tampoc és veritat que estigués amagat a cap granja de Pensilvània. De fet, poc després que Capone fos condemnat, el Lyonnais va treballar contra la corrupció a diverses ciutats dels Estats Units, va intentar atrapar un assassí en sèrie conegut com l'assassí dels torsos, a causa que va assassinar una dotzena de persones i els va desmembrar a l'àrea de Cleveland. Va treballar també amb empreses de seguretat, va intentar, això sí que és veritat, va intentar, però sense èxit, ser alcalde de Cleveland, i va acabar retirat a casa seva per redactar el llibre Els Intocables. El llibre va sortir poc després de la seva mort, l'any 1957, ell va morir a causa d'un atac de cor, tenia 54 anys, i gràcies al llibre i a les sèries de televisió i a les pel·lícules, el Lyonnais ha passat a la història. Avui té cançons, novel·les i cerveses dedicades a ell, i el que és més important, va sortir en un episodi del Simpson, que com tothom sap, tothom que és important a nivell mundial, hi surt.
És important, correcte. Jordi Creus, moltíssimes gràcies. Ens quedem sense repartir la subscripció, perquè ningú
doncs,
l'ha encertat.
Mira, si no l'ha encertat ningú, doncs me la quedo jo.
Te la quedes tu i tornem-hi per la setmana vinent. Gràcies, Jordi.
D'acord.